Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, amb alguns núvols a primera hora, però més sol. La tendència a les properes hores i dies és ambient més assolellat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hi ha una altra cosa que trobo falta aquest confinament. Ahir us n'explicava una, avui una altra, que és anar al cinema. Abans de quedar-nos tancats a casa, havia agafat el costum d'anar un cop per setmana al cinema Rincó de Palamós. Demanava crispetes calentes, acabades de fer, fantàstiques, i seia a les butaques d'una sala que, lamentablement, entre setmana estava pràcticament buida. Ara les tres sales de l'Arinco estan completament buides, això sí, per obligació. No s'estrenen pel·lícules i tot el contacte que tenim amb la cultura audiovisual és a través de pantalles molt més petites, reconeguem-ho moltes vegades, a través del mòbil i també per internet. Ja podem resar perquè les bones iniciatives cinematogràfiques de casa nostra, com l'Arinco, el Cinema Montgrí o el Garbí, sobrevisquin aquest terratrèmol. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani.
Gairebé 200 positius en coronavirus al Baix Empordà, però no es puja de les 16 víctimes.
Les noves dades mostren un augment en el nombre de casos de coronavirus al Baix Empordà, fins a arribar gairebé a 200 diagnosticats. Tot i això, les víctimes de Covid-19 no pugen des d'aquest cap de setmana.
Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia.
A la Bisbal es viu amb preocupació la situació de dos joves bisbalencs, els qui la declaració de l'estat d'alarma i confinament pel Covid-19 ha enxampat a Cusco, una localitat situada a 936 quilòmetres de la capital del Perú.
En efecte, Dani, segons informava el Punt Avui en la seva edició de dilluns, els bisbalencs Joan Ramírez i Bernat Jaume Andreu van quedar atrapats a Cusco a causa del tancament de fronteres motivat pel Covid-19. L'ambaixada d'Espanya està fent gestions per la seva repatriació i la subdelegació del govern a Girona hi està al damunt.
Durant aquestes setmanes hem intentat repatriar el número màxim de persones que hem pogut. En el cas de Perú hi ha una complicació afegida, que era que fa uns dies el govern peruà va tancar les fronteres i per tant ara costa molt exportar en aquelles persones que estaven allà.
Demà parlarem amb ells. Demà, de fet, aquesta tarda, per coincidència d'horari, doncs enregistrarem una entrevista amb ells perquè recordeu que demà és l'últim dia que tenen per poder tornar. De fet, demà ja ha flatat un sistema, un avió per poder tornar. Veurem si poden acollir-s'hi. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Municipis del Baix Empordà, atenció a això, no estan detectant una important presència de veïns de segones residències.
En ple confinament per l'estat d'alarma decretat arran de la crisi del coronavirus, una de les principals preocupacions a la comarca és si hi ha una pujada dels visitants d'altres punts del país que tenen segones residències. La realitat és que fonts de diferents ajuntaments asseguren que o no s'han detectat o l'increment ha estat molt petit.
Això és el que asseguren des dels ajuntaments. Si vosaltres teniu una visió diferent, perquè aquesta notícia ha provocat moltes reaccions a les xarxes socials, dient que a prop de casa de tots els comentaris doncs hi ha persones que han vingut a passar el confinament aquí, persones de segones residències, doncs ens ho podeu explicar enviant-nos un correu electrònic a redacció@radiocapital.cat. Per exemple, és el cas d'una família a qui van obligar a marxar de la segona residència a Torroella de Montgrí.
La policia local de Torroella de Montgrí ha intensificat aquest darrer cap de setmana els controls de vehicles i de vianants. L'objectiu era comprovar que es compleixen les restriccions de mobilitat decretades a l'estat d'alarma pel coronavirus i especialment controlar la possible arribada de propietaris de segones residències. Entre el divendres i el diumenge es van establir 32 controls, es van aturar 515 vehicles i es van identificar un total de 486 persones. El dispositiu especial es mantindrà durant tota la Setmana Santa.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Ernesto Arzumendi, regidor de Seguretat Ciutadana de Sant Feliu de Guíxols, informa de les diferents actuacions de la policia de Sant Feliu de Guíxols arran de la crisi actual.
El regidor de la Seguretat Ciutadana va informar els informatius de Ràdio Sant Feliu el dilluns 6 d'abril sobre les actuacions de la policia local des que es van posar en marxa l'estat d'alarma. i parla de 341 controls, 140 denúncies i 17 tancaments d'establiments. També recalca la importància de mantenir el confinament, que ajuda a no propagar el virus.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
El Patronat de Turisme Costa Brava de Girona no dona per perduda la temporada turística.
Ho va dir el seu vicepresident, Jaume Dulçat, que alhora va explicar en aquest mateix programa que faran una campanya extraordinària per atraure públic del sud de França i de la resta de Catalunya i Espanya. Treballen, segons va explicar, en un escenari on es pugui recuperar una certa normalitat a mitjans de juny.
I atenció a aquest reportatge amb informació que us avança a Ràdio Capital sobre què ha passat amb els danys causats pel temporal Glòria arran de la crisi del coronavirus.
Sí, s'havien d'arreglar i en molts casos per estar a punt per les vacances de Setmana Santa, és a dir, ja, o per l'estiu. Tot i així, s'han hagut d'aturar i ajornar per més endavant, encara que alguns ja estaven quasi llestos. De seguida repassarem en concret les poblacions de Castell-Platja d'Aro, Torroella i Palafrugell.
L'Ajuntament de Palamós engega una nova pàgina web per informar sobre les noves mesures laborals i econòmiques arran del Covid-19.
Sí, l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa un nou espai a la web en el qual apareixen les noves mesures laborals i econòmiques arran del Covid-19. Està dirigit a autònoms, empresaris, negociants o persones sense feina.
I a Sant Feliu continuen les feines per desinfectar en diversos espais del municipi.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, destaca en un comunicat des del consistori la importància d'actuar en zones on s'acumula la gent.
I aquesta notícia que us explicàvem ahir, que ens sap molt greu, que és que el Festival Ítaca ha cancel·lat la pujada al Montgrí i ha reprogramat alguns concerts pel coronavirus.
El Festival Ítaca ha anunciat reprogramacions i cancel·lacions en els seus esdeveniments previstos pels pròxims mesos a causa del coronavirus. No es farà la pujada al Montgrí, que s'havia de celebrar el dia 24 de maig, i també hi ha concerts que no es podran fer. De seguida repassarem les noves dates.
Les 8 i 7 minuts. Més enllà del Baix Empordà, seguim molt pendents de la reunió de l'Eurogrup, la reunió dels ministres de Finances i Economia de tota la Unió Europea, que ha de decidir mesures econòmiques per fer front a la crisi que ve després de la crisi sanitària pel coronavirus. En aquests moments, la reunió encara no ha acabat. Va començar ahir al vespre i encara no ha acabat. S'ha allargat tota la nit i en tindrem algun resultat o sabrem què és el que passarà a partir de les 10 del matí en una roda de premsa. A hores d'ara, les posicions estan completament enfrontades entre els països del sud, Espanya, Itàlia, també França, i els països del nord, Finlàndia, Alemanya i Països Baixos, sobre quines han de ser les característiques dels rescats de les economies més afectades. Mentrestant, saludem l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
El govern aprova un programa de cribatge massiu per detectar la Covid-19 que començarà amb 17.000 testos en 6 setmanes.
Això permetrà que els serveis de salut aïllin millor els malalts, reduir les taxes d'infecció i permetre que els treballadors de serveis essencials tornin a treballar.
El ministre Salvador Illa alerta que, tot i l'alentiment en els casos, no hi pot haver un relaxament i que queden un mínim de 15 dies d'exigència i de confinament.
El govern espanyol està estudiant tots els escenaris possibles i tampoc ha descartat la possibilitat, amb la nova pròrroga, que en algun moment s'hagi de tornar al confinament total.
Catalunya registra 85.115 ERTOs des de l'inici de la crisi i ja hi ha 625.000 treballadors afectats.
Segons les últimes dades del Departament de Treball, que ha comunicat el conseller Chakir El Homrani, en una roda de premsa, el 72% dels expedients es tramiten a Barcelona i el 96,1% de tots aquests expedients al·leguen una causa de força major.
Les 8 i 9 minuts, repassem quin temps ens espera per les pròximes hores. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Què hem d'esperar?
Doncs fem un repàs a com ha començat aquest matí. De moment ha començat amb alguns intervals de núvols encara, baixos i mitjos, però la tendència és a obertura de més clarianes i més sol que ahir. Aquest matí trobem un ambient poc fred al Baix Empordà, amb temperatures que a hores d'ara situen entre els 7 i els 11 graus. Tot plegat, com dèiem, una jornada amb cel variable, amb alguns intervals de núvols,
però amb la tendència que es vagin obrint més clarianes. La temperatura màxima puja i fregarà els 20 graus, amb vent fluix de component sud. Demà i els propers dies s'imposa el temps anticiclònic, això vol dir que pel matí podem tindre algun núvol baix o boirina, però durant el dia dominarà l'ambient assolellat.
Perfecte, Albert, moltes gràcies.
Fins ara.
Fins ara. La versió del Resistiré de Duo Dinámico fet per artistes com Àlex Ubago, Álvaro Soler, David Bisbal o Melendi està ressonant a la xarxa i avui l'han triat com a cançó del dia.
Les partides cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando siento miedo del
milions i mig de persones ja han vist aquest Resistiré 2020, una versió feta per Cadena Dial, la nova versió de Duo Dinámico, interpretada per cantants com Vanessa Martín, Rosalén, David Bisbal, Melendi o Manuel Carrasco. Aquest Resistiré, aquesta nova versió del Duo Dinámico.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho.
S'ha decidit que s'habilitarà una partida que serà proporcional a la durada del període de confinament.
El document està pensat per facilitar als ciutadans el compliment de les mesures de seguretat i la feina dels Mossos.
La majoria de la flota pesquera de Panamó ha decidit no treballar mentre duren les mesures de confinament.
Exacte, els municipals van denunciar els quatre joves per saltar-se el confinament. El reial decret no els permet...
L'alcalde explicava que el consistori està realitzant un acompanyament de les mesures socials per...
Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les unitats de cura.
Ara i sempre, hi som. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà a la Ràdio de l'Empordà. Ràdio
Capital. Un quart de nou del matí. Els serveis de salut integrat del Baix Empordà han compartit les noves dades de l'afectació del coronavirus al Baix Empordà. En aquest dimarts, els diagnosticats han augmentat fins als 197, a tocar de la xifra dels 200 des que va començar la pandèmia.
Això sí, les xifres de víctimes segueixen estables i des d'aquest cap de setmana es mantenen en 16 persones que han perdut la vida per culpa de la Covid-19 al Baix Empordà. Concretament són 10 al centre de Palafrugell Gent Gran, 4 a l'Hospital de Palamós i una víctima a Palamós Gent Gran. D'altra banda, els confirmats amb coronavirus a l'hospital són 27, amb 15 persones pendents de resultats. 30 al centre Palafrugellenc, amb 4 persones també pendents del test. I només una al centre Palamós Gent Gran, que està pendent dels resultats. De fet, a l'Hospital de Palamós, des del 13 de març, un dia abans que es decretés oficialment l'estat d'alarma, s'han donat 39 altes a domicili. En l'àmbit professional, els sanitaris infectats segueixen augmentant. Ara ja són 55, dos més que les xifres d'aquest dilluns. Això sí, les persones pendents dels resultats es mantenen en 25.
Avui al Supermatí parlem amb l'Anna Rivera, que és directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Senyora Rivera, bon dia.
Bon dia.
Començaré l'entrevista igual que vam començar la de fa dues setmanes. Com esteu?
Estem, anem fent. El que explico sempre, que a nivell d'hospital ens esperàvem, o els models matemàtics que fèiem servir de previsions indicaven que estaríem molt pitjor del que realment estem, molt més col·lapsats i amb molts més pacients greus dels que realment tenim. I llavors, per la part d'hospital, estem amb una tranquil·litat incòmoda perquè tampoc acabem d'assegurar que això seguirà així, i estem bastant més preocupats pel tema residencial.
La situació a la residència Palafrugell-Gent Gran la podem qualificar de greu.
La situació, sí, estem intentant fer accions per poder anar aïllant els casos que van sortint positius. El problema és que tenim diversos temes que ens van en contra. Un és el tema del test. El no poder tenir una prova fiable com la PCR amb un resultat ràpid, amb molt poques, amb minuts o hores, que no, com que hem d'enviar el trueta tardem com a mínim un dia o dos a tenir el resultat, això ens va en contra. Ens va en contra el fet que sigui l'àmbit residencial, que és un centre en què els recursos no són els mateixos que l'hospital, ni els professionals estan acostumats a tractar pacients tipus Covid amb aïllament i tot això. Això també ens va en contra, i ens va en contra que el personal que hi ha en una residència és gent gran amb molta patologia prèvia. Llavors, tot això sumat fa que sigui una situació molt més complicada que la que, per exemple, podem tenir en un hospital.
Si no m'equivoco, això si m'ho pot confirmar, de les persones que es van treure de Palafrugell Gent Gran per dur-les a un hospital, a un hotel de Palamós, una d'elles va donar positiu?
Sí, nosaltres el que vam fer va ser treure persones de Palafrugell Gent Gran, perquè ja començàvem a veure que hi havia casos, hi havia algun cas aïllat a Palafrugell Gent Gran. També teníem necessitat de crear un sociosanitari amb condicions d'aïllament per pacients Covid. Palafrugell Gent Gran era un centre que ens permetia fer això. Ja teníem algun cas allà i vam pensar que, traient els avis, que eren més autònoms, perquè havien de ser autònoms, perquè les habitacions dels hotels no estan adaptades com les d'una residència, i traient els avis que no tenien cap símptoma respiratori, podíem fer aquest espai. Llavors els vam portar tots cap a l'hotel. Una vegada els vam tenir allà, vam esperar uns dies suficients com per tenir-los aïllats i poder-los fer la prova i assegurar-nos que tots eren negatius. Llavors, els que van sortir positius, que van ser un parell o tres, els vam agafar i els vam tornar per la Palafrugell Gent Gran. Com que havien estat tots aïllats a l'hotel, tots tancats a les habitacions, no teníem por que els positius haguessin contaminat els negatius.
Val, això és el que li volia preguntar, no hi haurà un nou brot.
No, allà el que vam fer va ser actuar des d'un principi, quan no teníem resultats, com si fossin tots positius, és a dir, tots aïllats. Davant el dubte vam tirar cap a la dramàtica i vam dir, bueno, doncs els tractarem tots com si fossin positius, de manera que no tindran contacte entre ells, el personal també es vestirà com si fos positiu, els separarem com si fossin positius, de manera que quan tinguem el resultat ens quedarem tranquils que aquest resultat és segur. Perquè insisteixo que quan parlem d'aquest resultat de la PCR, clar, nosaltres podem l'agafem dimarts la mostra, però no tenim el resultat fins dijous o fins divendres. No sabem si dimecres o dijous clar, aquella persona s'ha contaminat. M'entens? Nosaltres tenim el resultat de dimarts. Llavors, aquesta és la part que us dic que ens juga en contra a l'hora de gestionar tot aquest tipus de malalts, de fer els aïllaments i tot plegat.
I teniu l'esperança de poder tenir testos més ràpids?
Ara tenim el test ràpid, el tenim des de diumenge. Aquest és el test antigènic, llavors tot s'ha d'agafar amb la precaució que té. El test antigènic és menys sensible que la PCR, val? És a dir, la PCR seria la de referència, i el test antigènic és veritat que et permet fer el test en 5-10 minuts. Què ens passa? Aquest test antigènic només o té la sensibilitat màxima els 3 primers dies d'infecció. I a partir del tercer dia aquesta sensibilitat cau.
Pot ser que et doni un negatiu que en realitat és positiu.
Ah, això mateix. Mm-hmm. Aquesta prova el que ens assegura és el positiu. És a dir, el que és positiu segur que és positiu. I el que és negatiu, el que ens recomanen és que si té clínica compatible amb un Covid, aquest negatiu no te'l creguis.
Ah, clar.
I llavors has de fer la PCR. Vull dir que, tot i tenir el test ràpid, tampoc hem trobat la solució als problemes. N'hem trobat una petita part, és a dir, llavors podem descartar uns quants de positiu que no cal que els hi fem la PCR pel negatiu. Si és sospitós o en clínica, no ens el podem creure. Llavors, li hem de fer la PCR.
I pel que fa material, més enllà dels testos, hi ha prou material a les residències del Baix Empordà?
Mira, el tema del material a la residència... Nosaltres a l'hospital comencem per nosaltres, val? I llavors aniré avançant. Uh-huh. Nosaltres a l'hospital vam passar un temps que patíem molt pel tema mascaretes, pel tema tant les quirúrgiques com les FFP2, com les bates, val? Llavors només ens vèiem amb 2 dies de marge. Vèiem que si la cosa anava continuant només podíem aguantar 2 dies. La situació ha anat millorant molt, de manera que nosaltres el que vam fer amb les residències va ser, diguem, les residències que estan en el territori i no les gestionem nosaltres, dit així, cauen sota la tutela del CAP. Llavors, el CAP cada dia contacta amb aquestes residències petites o grans del seu territori. Sabem perfectament si les residències són capaces de fer un aïllament o no fer-lo. Val? Per tant, hem de ser molt conscients en el moment que apareix un sospitós o no, què podem fer i què no podem fer. I llavors, les residències estan en contacte amb els CAPs en el moment que necessiten material perquè apareix un sospitós. Si no en tenen, perquè Benestar no els n'hi ha donat, no els n'hi ha fet arribar, que sabem que en algunes els n'hi arriben, altres no, nosaltres donem aquest material.
D'acord. Dèieu que a l'hospital la situació no ha estat tan greu com s'esperava. A què és degut?
Clar, nosaltres, quan va començar tot, Barcelona i el CatSalut ens van passar uns models de previsió que s'alimentaven amb tot el que havia passat a Itàlia i el que estava passant a Barcelona. Llavors nosaltres vam agafar aquests models i els primers dies és veritat que anàvem clavats, vull dir, un cas amunt, un cas avall, no? Dels pacients ingressats, dels que venien a urgències, dels greus. I va haver un moment que aquesta corba es va anar separant de la previsió, la nostra de la previsió, i estem al 50%. L'única raó que crec jo que té a veure amb això és el confinament que hem fet. Al Baix Empordà la gent ha fet molt ben fet el confinament. La gent ha entès perfectament el que li demanàvem. Llavors, de cop i volta amb el confinament aquesta curva es va anar aplanant i de moment s'ha anat mantenint. Perquè hi havia, clar, nosaltres en cap moment tenim la sensació que en algun moment pot augmentar, però de moment s'ha anat mantenint plana.
Què és el que podria fer que augmentés?
No ho sé. Clar. No ho sé, perquè aquí hi ha corbes. Home, jo crec que el fet de que no fem bé el desconfinament, saps, pot augmentar aquestes corbes. Perquè, i diem, aquests números que has passat al començament també, el número dels casos total és un número molt allunyat del que és la realitat, perquè sabem que a casa hi ha molta gent passant el coronavirus que no els hem fet el test, per tant mai ho sabrem. I que llavors tothom parla d'aquest 15% de la població que ha passat el coronavirus. Clar, si el 85% de la gent que no ha passat el coronavirus l'ha d'agafar algun dia, esperem que sigui apausat, perquè si tornem a tenir aquests pics és quan els sistemes sanitaris se'ns col·lapsen.
Clar, també li preguntava la setmana passada, o fa 2 setmanes quan vam parlar, s'ha detectat una presència, o que, com denunciaven aquestes últimes setmanes des dels CAPs i hospitals de la Cerdanya, que la majoria de les persones que estan venint a visitar-se són persones de segones residències?
No, nosaltres hem tingut persones de segona residència. Aquella vegada et vaig dir, no en tenim cap, i no en teníem cap. N'hem tingut ja d'ingressats de persones de segona residència, però justament ahir ho vam mirar per veure de què estàvem parlant i no arribàvem ni al 3% dels ingressats.
Bé, això és bona senyal també. Com s'ha de fer ara el desconfinament?
A poc a poc i amb mesures. I no oblidar-nos de tot el que hem après en aquest temps, de les distàncies, del tossir amb el braç, utilitzar mocadors de paper només un cop. No podem tornar a la vida que teníem abans de cop.
Clar, però hi ha molta, realment això genera molta preocupació, no? De si rebrem per una banda les instruccions indicades, si això, aquest desconfinament progressiu durarà molt de temps, si trigarem molt de temps a tornar a veure les nostres persones estimades. Realment aquí ara mateix hi ha una mica de descontrol, de desconeixement, sí, de com s'haurà de fer tot plegat.
Clar, pensa que això tampoc és una cosa que decidim nosaltres, eh?
Clar, òbviament.
Nosaltres podem dir missa, que si el CatSalut decideix una altra cosa, s'haurà de fer cas al que diu el CatSalut. Nosaltres el que tenim clar és que aquest confinament està anant bé, que la gent està utilitzant molt bé els recursos sanitaris i que hem aconseguit que tothom estigui en el lloc que toca en funció de la situació clínica que té, i que el que vivíem abans de situacions amb molta gent, de poder coses d'higiene, com ens relacionàvem, això ens ho haurem de revisar 3 vegades abans de tornar a la normalitat.
Clar. En quin sentit?
Home, no podem tornar... No podem ni obrir concerts, ni cines, ni molta gent multitudinària de cop a partir de finals d'abril. Hem de ser molt conscients de l'higiene de mans, hem de ser molt conscients de quan tossim, hem de ser conscients de, bueno, aquests primers dies sobretot seguir mantenint distàncies, suposem que ens faran seguir anant amb mascareta durant un temps, totes aquestes coses.
Clar, el que passa és
també
que...
És veritat que la calor diuen que disminueix una mica la transmissió d'aquest virus, vull dir que també ens anirà a favor.
Sí, a veure si és veritat, a veure si no bufa molt la ventana. El que passa és que realment això encara queda lluny, perquè estem parlant que baixa la corba, però ahir es va informar de 600, no, més de 700 morts, vull dir que és greu la situació encara.
Sí. Que ara parlant a nivell català, és a dir, parlant amb altres hospitals i així, tots estem una mica en la mateixa situació. És a dir, la part de les UCIs amb els pacients greus no empitjora, que hi va haver uns dies que no paraven d'entrar, saps? I costava molt que sortissin. Llavors, segueixen plenes, però la situació no és pitjor que fa uns dies. Llavors, bueno, això ja és millor. I les plantes d'hospital s'estan donant més altes que ingressos. Tot i així, nosaltres aquí a Palamós tenim pics durant la setmana. Hi ha un parell de dies a la setmana que tenim més ingressos. Per exemple, abans d'ahir vam fer 11 ingressos de pacients sospitosos de Covid, quan normalment al dia podem estem fent 3 o 4. Val? Llavors, tenim aquest pic i ens tornem a mantenir durant tota la setmana, 3 o 4, 3 o 4. Tornem a tenir aquest pic, llavors això ja ho hem notat un parell de setmanes. Val? Clar, tampoc sé si això ho seguirem tenint.
Clar, jo crec que ara, escoltant-la, trobo que potser hauríem d'actualitzar els protocols pels oients, de dir, si ara mateix una persona té símptomes, què és el que ha de fer?
Trucar al CAP.
Trucar al CAP. El telèfon del CAP el trobarà per internet o ja potser el té apuntat.
Exacte. A la pàgina web del CIBE hi ha tots els telèfons del CAP. Nosaltres hem augmentat recursos als CAPs per poder donar resposta a totes aquestes trucades de telèfon.
I tots els CAPs del Baix Empordà estan oberts?
Tots els CAPs del Baix Empordà estan oberts. Què fa el CAP? El CAP el que fa és escolta la petició, escolta el dubte o la clínica que té, i si es considera que aquella persona no cal fer-li un seguiment, doncs li donar les indicacions i ja està. Per poqueta clínica que tingui, els CAPs del Baix Empordà el que estan fent és apuntar-se el nom i anar trucant cada dia aquesta persona per veure com evoluciona. Val? És a dir, que no és només la trucada, sinó és el seguiment d'aquesta clínica. En funció de com va aquesta clínica, llavors se li van donant les indicacions tant o de tractament o de que ha de venir urgències.
Val. Per tant, si la situació empitjora, llavors el faran anar des del CAP, el faran anar a urgències.
Ah, exactament, sí. Inclús, a vegades des del CAP el que fan és diu, espera que vinc a casa, t'ausculto, miro com s'atures, val? I et prenc unes constants de freqüència respiratòria, cardíaca i companyia, i en funció d'això decidim si val la pena que vagis a urgències o no.
Perfecte, per tant, el telèfon de referència és el dels CAPs. Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Que tingui molt bon dia i molta sort.
A vosaltres. Gràcies.
Marxem cap a la Bisbal. Perquè a la capital del Baix Empordà preocupa la situació de dos bisbalencs que han quedat atrapats a Perú a causa de la declaració d'estat d'alarma i el confinament pel Covid-19. I això preocupa els seus amics i familiars a la capital del Baix Empordà.
Així és, Dani. Els dos nois, Joan Ramírez i Bernat Jaume Andreu, estaven des del mes de gener viatjant per Sud-amèrica. I a l'esclat de la pandèmia i les conseqüents mesures de seguretat els van enxampar a Cusco, una localitat situada a 936 quilòmetres de la capital Lima. Des de fonts properes a l'ambaixada espanyola al Perú, s'assegura que els dos nois estaven avisats des del dia 14 del perill que suposava quedar-se a Cusco, però que fins al darrer moment no van voler marxar. Sempre, segons les mateixes fonts diplomàtiques, quan la situació es va començar a posar delicada, des de l'ambaixada se'ls va oferir poder tornar, però ho havien de fer des de la capital.
I com és que encara estan a Cusco?
Doncs tot i que el passat 28 de març ja va sortir de Cusco cap a Lima un autobús amb 160 espanyols que posteriorment va ser repatriats, sembla ser, però, que els dos joves no hi van voler pujar. Entenem, per una banda, que els vehicles no oferien les segudes condicions que haurien de fer segur el trasllat des del punt de vista sanitari i, per una altra, que l'allotjament que se'ls oferia a Lima era molt car. Existeix també una certa confusió sobre les circumstàncies segons les quals només tenia passatge per tornar un dels dos nois, extrem aquest, que també és posat en dubte per l'ambaixada. Els nois tenien en principi vol de tornada des de Lima per demà dia 9, però el fet que les autoritats peruanes no permetin la sortida de ningú de Cusco genera dubtes de si el podran agafar finalment. És Òscar Aparicio, cap de gabinet del subdelegat del govern espanyol a Girona.
En tot cas, el dia 9 surt un avió que ha fet el govern espanyol amb els últims que quedaven, perquè la setmana passada van portar gairebé tots els que hi havia, que d'aquí de Girona hi havia de Roses, i ara estem treballant per portar aquestes dues persones de la Bisbal. S'hi ha afegit el problema de que no estan a la capital, a Lima, sinó estan a l'altra banda del país, a Cusco, i per tant doncs, han de fer tots els mitjans per poder tornar a Lima, perquè és en allà on l'ambaixada els podrà... Bé, doncs els podrà donar allotjament i tornar-los cap a Espanya. Segurament amb l'avió estem mirant a veure si pot aterrar a Barcelona, però estant a Barcelona i Madrid depèn del número de persones que hi hagi i el que li vagi millor a la companyia.
I quina és la situació ara mateix, Manel?
Les darreres notícies que han arribat a la nostra redacció procedeixen dels mateixos nois, que a través de les xarxes socials han explicat que ells van endurir les mesures de control terrestre per part del govern peruà i es va cancel·lar l'autobús amb el que tenien que arribar a Lima. Per tant, els hi resulta absolutament impossible poder agafar l'avió pel que tenien el passatge reservat. Ara mateix, l'única opció de sortida del país andí seria per via aèria des de l'aeroport de Cusco, des d'on afirmen que cada dia surten vols amb destinació a Europa, però pel que diuen l'ambaixada no els ajudarà. A la subdelegació del govern espanyol ens asseguren que hi ha un nombre aproximat de 90 ciutadans amb passaport espanyol ara mateix a Cusco en les mateixes condicions que els dos bisbalencs. Estan en contacte permanent amb els dos nois i treballant conjuntament amb l'ambaixada espanyola amb tots els mitjans al seu abast per tal que puguin sortir del país el més aviat possible.
Demà aquí al supermatí parlarem amb aquests dos nois perquè, clar, la seva versió difereix molt de la que ofereix l'ambaixada espanyola i la delegació del govern espanyol a Girona. Difereix moltíssim, diuen que realment el que vol el govern espanyol és quedar bé i no els està oferint cap solució. Demà podreu escoltar-los aquí al supermatí. I hem decidit esperar fins demà per veure si hi havia notícies, hi havia una evolució en el cas de si poden tornar demà o no. Els municipis més turístics del Baix Empordà no estan detectant un increment important d'habitants durant la Setmana Santa. Ple confinament per l'estat d'alarma decretat arran de la crisi del coronavirus, una de les principals preocupacions a la comarca és si hi ha pujada de visitants d'altres punts del país que tenen segones residències. La realitat és que fonts de diferents ajuntaments asseguren que o no s'ha detectat aquest increment o l'increment ha estat molt petit.
Això sí, són dades que fan referència als controls policials i a la circulació de cotxes. Els ajuntaments admeten que no poden fer-hi res quan les persones ja han arribat a la seva segona residència i, per tant, la percepció d'alguns ciutadans pot ser diferent. Si a prop de casa vostra us trobeu en situacions com aquestes, ens ho podeu explicar enviant un correu electrònic a redacció@radiocapital.cat. Un altre indicatiu són les atencions que realitzen els centres mèdics del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Segons fonts del CCIBE, la situació no és la mateixa que denuncien metges de la Cerdanya, on la majoria de pacients que tenen són veïns de segones residències.
De fet, abans Ara mateix parlàvem amb l'Anna Rivera, la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, i ens deia que al voltant d'un 3% de les persones ateses han estat de persones que no estan empadronades als municipis. Fem un repàs de què és el que diuen els ajuntaments sobre quantes persones i quants controls s'han fet durant els últims dies.
On la policia ha detectat un petit increment de cotxes és a Calonge i Sant Antoni. Fons municipals asseguren que és impossible de mesurar en números i que la policia local ha intensificat, això sí, els controls de circulació. Durant el cap de setmana s'han controlat 204 vehicles, 227 persones i s'han aixecat un total de 18 denúncies per infracció del confinament. L'alcalde agraeix a les persones que no s'han mogut de casa.
Agrair directament a la gent que no s'han desplaçat en el nostre municipi, encara que soni curiós que comenci així, perquè és d'agrair que hi hagi gent que té seny i que pensa en els altres. Els controls policials han sigut intensos. S'han fet des de 204 vehicles, 227 persones.
Segons dades de Sant Feliu de Guíxols, des que es va decretar l'estat d'alarma, s'hi han denunciat 21 persones que venien a segones residències. A Palamós, en canvi, no consten denúncies per això, per anar a les segones residències, però, segons ha declarat un portaveu de l'Ajuntament, això no vol dir que no hi hagi gent a segones residències, sinó que els controls realitzats no s'hi va localitzar ningú. Per tant, creuen que si n'hi ha, són pocs. Al cap de setmana s'han denunciat 4 persones i a Begur i a Torrella de Montgrí l'Estartit no s'ha produït cap increment, segons informen els consistoris de tots dos municipis. La policia està duent a terme controls també a les entrades i a les sortides dels municipis i a Palafrugell tampoc s'han detectat més persones circulant aquesta setmana. Ens ho ha explicat l'alcalde Josep Pifarré.
La veritat és que dels caps de setmana passat, a part del primer, que va ser una mica més caòtic, els altres han sigut molt i molt controlats i el flux de gent que ha arribat és molt i molt, molt, i molt poca, i estem nosaltres tot convençuts de que aquests dies de Setmana Santa l'afluència de gent serà tan i tan baixa com hi ha hagut aquests tres últims darrers caps de setmana.
Així doncs, Pifarré ha assegurat que els que hi ha a segones residències ja eren aquí. Per altra banda, Josep Pirrenat, l'alcalde de Pals, ens ha dit això.
Des del 17 de març hem incrementat els controls i s'han identificat a més de 400 persones, de les quals 13 han estat sancionades. De cara al proper cap de setmana, i coincidint amb l'inici de Setmana Santa, encara hi haurà més controls, especialment al matí i a la nit. En cas de detectar gent que vingui, que estigui arribant a la segona residència, se'ls sancionarà i se'ls farà tornar a la residència habitual.
Declaracions de Carles Pirrenart, alcalde de Pals, en aquesta aquesta redacció. Clar, el que us dèiem, tot això difereix molt de la percepció que tenen molts ciutadans a les xarxes socials com a resposta a aquesta notícia de Ràdio Capital. Hi ha molts ciutadans del Baix Empordà que critiquen que sí que han vingut habitants de segones residències, que n'hi ha molts. Jo en aquest cas recomanaria evitar fer de policies particulars, per una banda, i després el que deien molts ajuntaments, que el cas és que són persones que han vingut abans del decretament de l'estat d'alarma i han vingut a passar el confinament aquí i que no se'ls pot fer res. Això sí, hi ha un cas que explicava ahir l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. És el cas en què la policia local de Torroella ha intensificat aquest cap de setmana els controls de vehicles i vianants i fins i tot s'ha obligat una família a marxar de casa seva. De seguida ho expliquem. L'objectiu del dispositiu era comprovar que es compleixen les restriccions de mobilitat decretades per l'estat d'alarma pel coronavirus i especialment controlar la possible arribada de propietaris de segones residències. Entre el divendres i el diumenge es van fer 32 controls, es van aturar 515 vehicles, es van identificar un total de 485 persones. El dispositiu es mantindrà durant tota la Setmana Santa.
De l'operatiu es pot concloure que no s'ha enregistrat cap repunt en el nombre d'arribades de segones residències. En la majoria de casos detectats, o bé les persones i famílies havien arribat abans del dia 13 de març, o bé tenen fixada la seva primera residència al municipi. Així mateix, en conjunt, s'ha pogut constatar un elevat grau de compliment de les mesures de confinament decretades, ja que en total s'han interposat 9 denúncies residències, la majoria d'elles per desplaçaments indeguts. Pel que fa a segones residències, gràcies a la col·laboració ciutadana, el primer cap de setmana de confinament es van fer les indagacions oportunes i es va denunciar una família que va ser obligada a retornar al seu domicili habitual. En el moment de fer les identificacions, els agents de la policia local contrasten les dades facilitades amb el padró municipal. Així mateix, també s'han fet indagacions presencials a les urbanitzacions demanant informació als residents habituals per saber si havia detectat persones de segones residències.
I en aquest sentit, la policia de Torroella demana col·laboració ciutadana.
Amb l'objectiu de controlar el possible establiment de persones i famílies de segones residències, la policia local també ha comprovat presencialment les trucades ciutadanes que han rebut. En aquest sentit, es demana a la població que, en cas de detectar alguna situació d'aquest tipus, poden trucar de manera anònima per tal que s'iniciïn les indagacions oportunes. En l'actual context de crisi sanitària, s'ha de ser molt responsable i prioritzar el confinament en el domicili habitual per evitar el col·lapse dels recursos sanitaris. Des de la policia local es manté la crida a quedar-se a casa i s'agraeix les mostres de civisme i la col·laboració de la majoria de ciutadans.
I també es fan controls als supermercats.
L'operatiu de control i vigilància s'ha desplegat a diferents punts de la via pública, però també als accessos als supermercats, punts de primera necessitat aquests dies i amb molta afluència. En aquests punts es fan comprovacions a través dels tiquets de compra acumulats aquests dies per certificar que els clients o bé són residents habituals o bé estan establerts al municipi d'abans del confinament. Aquest cap de setmana als supermercats s'han controlat 53 vehicles i identificat a 72 persones. Cal remarcar que s'han identificat un nombre important de persones de fora del municipi, als quals se'ls adverteix que sempre que puguin han de prioritzar les compres en els establiments més propers al seu domicili per evitar desplaçaments. No obstant això, en la majoria de casos provenen de pobles de la Rodalia que no disposen de tots els serveis per abastir-se.
Repassem ara la situació a Sant Feliu de Guíxols. ...341 controls, 140 denúncies i 17 tancaments d'establiments. Aquestes són les xifres de les actuacions de la policia local de Sant Feliu de Guíxols arran de la crisi actual.
Exacte. Ernesto Arzumendi, regidor de la Seguretat Ciutadana, va informar en una entrevista a Ràdio Sant Feliu el dilluns 6 d'abril sobre les actuacions de la policia local des que es van posar en marxa l'estat d'alarma. Concretament, hi va explicar les dades següents. Es van realitzar 341 controls, gràcies a la qual cosa ha baixat un 67% la circulació automòbil en la ciutat respecte a abans de l'estat d'alarma. Es van fer 21 denúncies a persones que havien vingut a les seves segones residències i 119 per no respectar les mesures de confinament. A més, van tancar 17 establiments comercials que no s'ajustaven a les condicions decretades. Finalment, els agents van acomplir 63 assistències a domicili de persones amb diverses patologies. Escoltem-lo.
Parlem de números i faig 5 cèntims del que la policia local ha fet des de que es va decretar l'estat d'alarma. 341 controls en tota la ciutat per controlar la mobilitat de gent tant a peu com en vehicle. Gràcies a aquests controls, la mobilitat en vehicle a la ciutat ha baixat un 67% respecte a les dades anteriors a que es decretés l'estat d'alarma. S'han posat 21 denúncies a persones que venen a gaudir de la seva segona residència. També s'han denunciat a 119 persones en total per no respectar les condicions del confinament decretat. 17 actuacions en establiments comercials, tancant-los per no ajustar-se a les condicions decretades. I finalment, una dada importantíssima, que són les 63 actuacions derivades d'assistència social a ciutadans i ciutadanes al seu propi domicili.
Finalment, va agrair la població que es quedi confinada, com també els agents de la policia local, protecció civil i el personal de les residències de la gent gran.
En primer lloc, donar les gràcies als ciutadans i ciutadanes que s'han confinat i segueixen confinat al seu domicili habitual, precisament perquè ajuden a que el Covid-19 baixi el seu índex de contagi i, a més, perquè faciliten la labor dels agents de la policia local en vetllar per la seguretat de tots els nostres habitants.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de seguir...
serà.
Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser i serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre, però ara més que mai. Ràdio Capital, tota l'actualitat de l'Empordà, a la Ràdio de l'Empordà.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Estigues a casa, no surtis ni a la feina ni a altres àrees públiques. Utilitza una habitació separada a la llar i amb una bona ventilació. No pots tenir visites a casa.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
9:45. La temporada turística no està perduda. Aquesta és la consigna amb la que treballa i que transmet el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Tot i la crisi del coronavirus, el seu vicepresident Jaume Dolçat confia que puguin recuperar amb certa normalitat a mitjans de juny.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, Jaume Dolçat, vicepresident de l'entitat, afirma que, malgrat la incertesa que hi ha ara mateix, treballen en un escenari on es pugui recuperar una certa normalitat a mitjans de juny. Per això confien que els mesos d'agost, setembre i octubre poden ser bons. L'escoltem.
Però esperem doncs, que a partir del maig, i no tenim cap certesa ni cap data, però sí esperem que a partir del maig doncs, es vagi aixecant paulatinament doncs, aquest confinament i, per tant, treballem amb l'escenari de que a partir del juny, mitjans de juny, finals de juny, podem recuperar una certa normalitat. Com dic, estem en un terreny en què no havia passat mai abans ningú i, per tant, desconeixem quines seran les accions.
El patronat sí que dona per amortitzat el mes d'abril i bona part del maig, però veu amb bons ulls els resultats que puguin tenir a l'agost, setembre i octubre, perquè molts actes s'han reprogramat per aquests mesos. Ara bé, això depèn, clar, de la resposta del públic. Com ho estan treballant?
Dolçat admet que centraran els esforços en el turisme de proximitat i per això invertiran 250.000 euros en una campanya extraordinària per atraure el públic del sud de França i d'altres punts de Catalunya i Espanya. El vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona no vol fer pronòstics de la resposta que es donarà des del mercat internacional, ja que la situació és diferent a cada país i en un context com l'actual, com més llarg és un viatge, més por hi ha. Precisament per generar seguretat demana treballar conjuntament tots els actors implicats per generar protocols que garanteixin que s'adopten les mesures sanitàries necessàries. En relació a la situació de moltes de les empreses del sector turístic que, com hem anat explicant, s'han vist obligades a presentar expedients de regulació temporal d'ocupació, Dolçat assevera que l'objectiu és ajudar-los i salvar-los. Preguntat per la feina que es pot fer des del patronat o des d'instàncies com la Diputació de Girona, el vicepresident confirma que ja han impulsat una condonació de les quotes dels establiments que formaven part dels clubs de producte. També detalla que des de la Diputació es podrien donar ajuts als gremis i permetre als ajuntaments obrir les línies de crèdit per tal que les entitats locals puguin donar ajudes directament als establiments.
I atenció a aquest reportatge de l'Eugènia Güell que ens avança dades, per exemple, que els danys materials que va provocar el temporal Glòria s'havien d'arreglar en molts casos per estar a punt ara a Setmana Santa o a l'estiu, però s'han hagut de posposar o aturar algunes reparacions a causa del coronavirus i l'estat d'alarma. Hem parlat amb alguns pobles que estaven afectats pel temporal Glòria per veure com van les obres. Per exemple, és el cas de Castellplatja d'Aro, que no podran començar l'arranjament del passeig marítim fins a finals d'estiu.
S'havia de construir una escullera i reomplir la sorra de la platja. El Ministeri de Costes té la competència i, per tant, és qui les ha d'executar, però s'ha de fer a la vegada que les obres que paga l'Ajuntament. És a dir, s'han de posar d'acord amb les dates, per tant, depenen més aviat del Ministeri de Costes. El que vol fer l'Ajuntament i que paga l'Ajuntament és arreglar el paviment, el mobiliari urbà o el clavegueram i diversos arranjaments d'aquest estil. Així doncs, des del Consorci estan condicionats a l'actuació del Ministeri. Tal com ha explicat la regidora d'Urbanisme, Montse Rovira, l'adjudicació de les obres estava previst pel 18 de març per tenir-les enllestides a finals del mes de juny. Tot i això, com dèiem, a causa de l'estat d'alarma, es van aturar i s'han hagut d'ajornar i les obres ara, doncs, depenen del Ministeri. Així doncs, per poder gaudir de la temporada d'estiu, estan treballant amb cinc objectius que ens ha explicat diputat Montse Rovira, regidora d'Urbanisme. D'una banda, que just quan acabi l'estat d'alarma s'acabi la retirada de les restes de la platja i es comenci a treballar perquè les obres puguin començar un cop acabada la temporada d'estiu, probablement ha calculat al voltant del 15 de setembre. També l'altre objectiu és intentar reforçar provisionalment l'enllumenat del passeig fins que no puguin començar les obres i buscar mecanismes perquè es puguin establir les terrasses de la zona afectada, ha dit la regidora, encara que sigui de manera precària. Escoltem a Montse Rovira, regidora d'Urbanisme, com dèiem, de Castell Platja d'Aro.
Per tant, bé, són treballs en molts de fronts, però que ens permetran, d'una banda, doncs, obrir a l'estiu. Esperem que quan s'acabi el confinament, doncs, i ja veurem també amb quina seqüència progressiva, però esperem que el que és l'estiu com a mínim es pugui treballar, veurem en quines condicions, i després doncs, també doncs, des d'ara fins a final d'any una sèrie de bonificacions per totes aquestes persones i explotadors que han vist afectats el seu negoci.
Aquest cas, el de Torroella de Montgrí, un cas que avançava TV Costa Brava, pel que fa a Torroella de... Perdó, disculpeu, el que avançava TV Costa Brava era Castell Platja d'Aro. Pel que fa a Torroella de Montgrí, les obres de les motes ja estaven quasi bé acabades i això era el que més preocupava.
Sí, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha explicat a Ràdio Capital que estan molt satisfets amb l'actuació de l'Agència Catalana de l'Aigua i també ha dit que pel que fa a la potabilitzadora tot va seguint el seu procés. Les obres que han de fer com a ajuntament, diu, són les que li preocupen perquè esperen les administracions superiors i l'ajuntament, mentrestant, ha d'anar avançant diners.
Aquestes també ens preocupen perquè sembla que ningú se'n recordi del temporal Glòria, però l'Ajuntament de Torroella de Montgrí està avançant moltíssims diners per intentar tenir doncs, els camins arreglats, les platges a punt, ben netes i recuperades, i tot això no són obres que han de fer les administracions superiors, sinó que les fem els ajuntaments i que esperem doncs, que hi hagi aquest finançament.
Per la seva banda, Palafrugell, l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, ha dit que quedava el passeig Allafranc i volien acabar abans de Setmana Santa. Acabades. Respecte al mur de contenció, ha dit que no es farà fins passat l'estiu.
A Sant Feliu de Guíxols segueixen les actuacions de desinfecció en carrers, voreres i contenidors de la ciutat per evitar la propagació del coronavirus, unes feines que ja fa diversos dies que s'estan portant a terme.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha destacat la importància d'actuar en zones on la gent s'hi acumula per les necessitats bàsiques, com són les farmàcies o les botigues d'alimentació, entre d'altres establiments. El regidor Josep Savalls explica que aquestes neteges es fan amb aigua a pressió i lleixiu periòdicament, potenciant també la neteja de les bateries de contenidors d'escombraries, que és un lloc que tots els ciutadans utilitzen gairebé a diari i que han d'estar en les millors condicions possibles, com assegura el regidor Savalls. Des del consistori es demana a l'hora d'anar a dipositar les deixalles als contenidors que es portin guants i un cop arribats a casa es rentin a consciència les mans.
No només a Sant Feliu de Guíxols, també la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Bagó ha començat aquesta setmana tasques preventives de neteja i desinfecció de la via pública amb l'objectiu de minimitzar el risc de contagi de la Covid-19. Mentrestant, l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa un web amb noves mesures laborals arran del coronavirus.
Així és. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa un nou espai a la web en el qual apareixen les noves mesures laborals arran del Covid-19. El podeu consultar a www.palamosocupació.cat. La pàgina web està dividida en 6 apartats, el primer dels quals està dedicat a informacions generals de l'Ajuntament. Els altres 5 es refereixen a les diverses situacions laborals en què ens podem trobar: autònoms, negocis sense contracte laboral, empreses o buscant formació.
I concretament què és el que s'explica?
Pel que fa als autònoms, per exemple, hi trobem informació sobre les prestacions extraordinàries que es poden sol·licitar per cessament de l'activitat. Per als negocis apareix un assessorament per a la gestió d'aquesta crisi. Així es pot trobar informació sobre la regulació d'ocupació temporal per força major, sobre com es pot gestionar la reducció de la quota de seguretat social o, finalment, com sol·licitar la moratòria de tributs i rebuts de subministraments. Pels que busquen feina, poden trobar la manera d'inscriure's com a demanant d'ocupació, com també borses de treball. Quant a les empreses, hi trobem diverses informacions, com, per exemple, la decisió de l'Ajuntament de suspendre els tributs que graven activitats que no s'han pogut prestar plenament o la taxa d'ocupació de la via pública. Finalment, hi podem trobar tota la informació sobre formació gratuïta online.
Cinc minuts i seran les 9. El Festival Ítaca ha anunciat reprogramacions i cancel·lacions en els seus esdeveniments previstos pels pròxims mesos a causa del coronavirus. No es farà la pujada al Montgrí que s'havia de celebrar el 24 de maig. També hi ha concerts que no es podran fer.
Des de l'organització han assegurat que a causa dels ajornaments d'un gran nombre d'actuacions que s'han traslladat a l'estiu i a la tardor, pràcticament no hi ha dades disponibles. Ha dit que ja sigui per agenda d'artistes, incompatibilitat d'usos dels espais dels concerts o també per coincidència amb altres actes ja programats en altres dates, doncs s'ha de cancel·lar, per exemple, el concert de Manel, Ciudad Jara i Lil Dami a l'Escala el dia 11 d'abril. El festival treballa en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Escala per poder oferir una nova nit de concerts amb altres artistes el dia 3 d'octubre al municipi. Es cancel·la també el concert del Pot Petit a l'Escala el dia 12 d'abril, el concert del grup Macedònia el 9 de maig canvia de data i es trasllada el dia 24 d'octubre a l'Espai Ter de Torre de Montgrí i la resta de concerts del festival programats al juny i al juliol mantindran les dates previstes.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Cal protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques i evitar les visites als centres residencials. Es recomana que tothom que presenti símptomes respiratoris i o febre romangui a casa sense acudir al lloc de treball i limiti la seva vida social.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
3 minuts i arribarem a les 9. El comentari d'avui és el del politòleg, professor de la Universitat Pompeu Fabra, Andreu Paneque.
Des de tots els àmbits de la cultura crítica sempre s'ha recalcat la importància que té una societat com la nostra de la immediatesa aturar-se. Parar per comprendre, parar per reflexionar, parar per generar opinió. Doncs bé, aquests dies el coet que representa la societat capitalista s'ha aturat en sec. El món i el seu ecosistema, després de molts i molts anys, està tornant a viure en una major normalitat. I nosaltres què? Nosaltres ens hem vist immersos en un ritme que no estem acostumats, una limitació que pensàvem que mai tindríem, però per sobre de tot ens hem vist envoltat d'un element poc freqüent i essencial per pensar-se, per pensar-nos: el silenci. Ciutats, pobles, carrers, places, en tots aquests indrets sentim, i sí, ho he dit bé, sentim el silenci. I això aboca a anar cap a dins, aboca a la reflexió. L'altre dia, en un webinar, un d'aquests invents que hem generat aquests dies de confinament, un seminari sobre les repercussions polítiques del coronavirus, un seguit de politòlegs i sociòlegs d'arreu del món discutien sobre les possibles conseqüències d'aquest confinament en les demandes ciutadanes. D'opinions n'hi havia de tota mena, de positives i de negatives, però crec que cal destacar un punt: el denominador comú de totes les reflexions. Necessitem un canvi. Hem tingut una mostra molt significativa que el nostre sistema és insostenible. En aquest cas, i és un repte que llanço a les persones veïnes del Baix Empordà, cal que aquests dies de confinament pensem en el futur que necessitem per la nostra comarca. Cal que pensem en el sistema d'estructura econòmica que necessitem. Cal que pensem en la millora dels nostres hàbits de consum. Necessitem la creació d'un sistema de comunitat per en sortir-nos. Però per sobre de tot, necessitem entendre que sense la cooperació no podem tirar endavant. L'individualisme no ens ajudarà a resoldre aquesta disjuntiva. Per això, ens animo a pensar-nos. Necessitem un canvi i necessitem que tothom hi participi.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un minut per arribar a les 9, però allargarem una mica més, com ja ve sent habitual, perquè hem d'explicar què està passant arreu del món amb una última hora des de Brussel·les. La reunió dels ministres d'Economia i Finances de l'Eurogrup ha acabat sense acord després de 16 hores de negociació i la trobada es repetirà dijous en un intent per desbloquejar un paquet de mesures econòmiques per alleugerir l'impacte de la pandèmia del coronavirus. La manca d'acord l'ha anunciat el president de l'Eurogrup, Mario Centeno, en un missatge que ha compartit a Twitter. Ha dit, després de 16 hores de discussions, ens hem acostat a un acord, però no hi hem arribat. Suspenc l'Eurogrup i continuarem demà dijous, perquè demà, no sé si us passa això que no teniu clar quin dia de la setmana estem, doncs demà és dijous. Mentrestant, aquí a Catalunya, el govern català aprova un programa de cribatge massiu per detectar la Covid-19 que començarà amb 17.000 testos en 6 setmanes. Centres de recerca prestaran serveis de screening 24 hores tots els dies de la setmana.
Les instal·lacions treballaran 24 hores tots els dies de la setmana per proporcionar serveis de test fiables. Això permetrà que els serveis de salut aïllin millor els malalts, reduir la taxa d'infecció, permetre que els treballadors de serveis essencials tornin a treballar i a salvar vides. De fet, el programa respon al fet que la detecció massiva de la Covid-19 és essencial no només en la fase de confinament, sinó també en la de desconfinament progressiu, que s'haurà de dur a terme, segons diuen, de manera coordinada i escalada. Aquests tests seran complementaris als que es pot fer al sistema de salut. Aquests tests seran complementaris als que pot oferir el sistema de salut.
Molt bé.
El govern ha posat en marxa també la tramitació d'emergència de la contractació dels serveis i subministraments necessaris per a la posada en marxa del programa per valor de 1.380.000 euros.
El ministre Salvador Illa alerta que, tot i l'alentiment en casos, no ens podem relaxar i que queden un mínim de 15 dies d'exigència per fer front al coronavirus.
Durant una roda de premsa, Illa també ha afirmat que el govern espanyol està estudiant tots els escenaris possibles i que encara no hi ha cap decidit. En aquest sentit, hi ha preguntes dels periodistes, tampoc ha descartat la possibilitat, amb la nova pròrroga, que en algun moment s'hagi de tornar al confinament total. Illa tampoc ha volgut aventurar si es podrà acabar el curs escolar o no. I sobre l'ús generalitzat de mascaretes, ha reiterat que el govern no exigirà res que no es pugui complir.
I Catalunya registra 85.000 ERTOs des de l'inici de la crisi del coronavirus. Ja hi ha 625.000 treballadors afectats. El 72% dels expedients es tramiten a Barcelona i el 82% són empreses del sector serveis.
Segons les últimes dades del Departament de Treball, que ha comunicat el conseller Shakir El Homrani, en una roda de premsa, el 96,1% dels expedients al·leguen una causa de força major. Només el 10% dels treballadors s'han inclòs en un ERTO que no s'ha presentat per aquest supòsit.
Les 9 i 2 minuts, tancarem el programa d'avui fent un repàs a la previsió del temps per les pròximes hores amb l'Albert Aparicio. Endavant.
Doncs aquest matí que ha començat amb alguns intervals de núvols, baixos i mitjans, menys abundants que ahir, i al llarg de les hores i cap a la tarda anirà millorant amb un cel més serè, més assolellat. Demà i els propers dies, aquesta serà la tònica, temps anticiclònic, alguna boirina matinal, però dominarà el temps assolellat amb temperatures que pugen.
Perfecte, doncs pugen les temperatures. Nosaltres tornem demà aquí al supermatí a les 8 del matí, si tot va bé, amb una sorpresa, que ja us ho explicarem al llarg del dia. I mentrestant, tota la informació actualitzada al minut a radiocapital.cat i la millor música del món a la nostra sintonia, a Ràdio Capital.